Manolo Gol, molt bon migdia.
Hola, bona tarda, Ivan.
Avui haurem d'anar amb calma, que el fred està passant factura.
Sí, una mica. Bueno, tenemos 13 goles y una portería cero en la jornada, ¿eh?
Una portería cero, només. Bueno, no hi ha tampoc, tants porters, no?
No hi ha tants porteros.
A veure, comencem.
Venga, la primera división femenina, ya que la masculina descansó, el Barcelona de Laia Martínez ganaba por 4-0 el clásico ante el Real Madrid. En primera federación, el Europa de Joan Cañadas y Óscar Vacas, que jugó prácticamente el partido completo, derrotó al Cartagena por 2-0. También victoria del Sabadell de Toni Teixeira, en esta ocasión en campo del Betis Deportivo por 1-2. Y tuvimos la presencia del árbitro platense David López Jiménez en el partido del Grupo 1 entre el Pontevedra y el Mérida, que acabó con empate a 1. Un total de 9 cartulinas amarillas, 3 para los locales, 6 para los visitantes y una roja también para el equipo extremeño.
Dos apunts molt ràpids d'això. Joan Cañadas avui, entrenador de porters al Catalunya-Palestina amb la selecció, i s'ha format un lío a Pontevedra amb el doble penal llançat per un jugador que no havia de llançar el penal. Bueno, hi ha un cisma al Pontevedra amb aquest tema i estava el David López per allà enmig, pobre.
Bueno, pues son gafes del oficio.
Sí.
Vamos con la segunda federación, que es la categoría donde nos vamos a parar hoy. En categoría femenina, nuevo triunfo del Ona Sant Adrià de Eric Ruiz, en esta ocasión en casa frente al Elche por 2-1. Tuvimos duelo de pratenses en el partido entre el Girona B y el Barbastro, que acabó con empate a cero, por lo tanto esta es la portería cero de David Troya con el conjunto aragonés. Y en las filas locales tuvimos a Raúl Martínez, que jugó los 90 minutos. El Sant Andreu empataba en campo del Tarrasa 0-0 con Guille Naranjo jugando el tramo final del encuentro. Y nos vamos a parar en el derbi de filiales entre el Español B y el Barça B, ya que el equipo donde está Borja Esteve consiguió una importante victoria y sigue en buena racha.
Borja, ¿cómo estás? Buena tarde.
Bona tarda, molt bé. I vosaltres?
Bé, amb ganes també de parlar amb tu una estona. Explica'ns com és la setmana, l'inici de setmana, després de guanyar tot un derbi de filials.
Pues mira, més agradable. Sempre que guanyes el cap de setmana, pues això, dilluns, dimarts, pues encara aprofites per gaudir d'aquests dies i ja a partir de demà pues, a pensar en el següent rival, que és l'Andratx, però sobretot a gaudir durant aquests dos dies.
Hi ha hagut festa, per tant, una setmana una mica diferent en aquest sentit o ja estava programat així?
No, res, tot igual, eh? Tot igual. Al cap, nosaltres acostumem a jugar a diumenge, pues, el dilluns entrenem i el dimarts acostumem a donar festa, és a dir, que el dia posterior al partit pues, s'acostuma a entrenar gairebé sempre i el segon dia posterior al partit doncs és el que acostumem a donar festa.
Perfecte. Com estan en aquesta temporada, més enllà també del partit de diumenge, com estàs veient l'inici de curs de l'equip de l'Espanyol B?
Bé, molt bé. És un grup molt maco, molt jove, molt treballador i, òbviament, pues, bueno, ja sabíem que al principi, degut una mica a l'edat, a aquesta inexperiència, pues tot és una mica més difícil, però és el que he dit abans. És un grup molt treballador, amb moltes ganes, amb molt bona actitud, i això en el dia a dia pues, ho veiem reflectat. Després, pues, bueno, pues, poc a poc, a nivell de competició, pues, el grup ho està fent molt bé, i això vol dir el que es veu cada cap de setmana, que l'equip competeix fins al final, està molt ben organitzat, i ara portem unes setmanes on els resultats ens estan acompanyant.
Hola, Borja, bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal, Manolo?
Bueno, estás tu tercera temporada en el Español B, cuarta en el club, 8 partidos sin perder. No empezó muy bien la liga, ¿no?
Sí, la verdad que es verdad que las primeras 3-4 jornadas, si no me equivoco, las primeras 4 no conseguimos ganar ningún partido, pero luego la verdad que muy bien, muy bien. El equipo está trabajando muy bien, con muy buena actitud. Y sí que es verdad que este año pues el grupo todavía es más joven que los anteriores, pero pues bueno, eso se suple pues con la calidad que tienen los chicos, con las ganas, con la actitud y con el trabajo a diario que vemos desde el cuerpo técnico.
I un inici com aquest, en un filial de primera divisió, on segur que tot es magnifica, com es gestiona? Més o menys ho porteu bé o també hi ha aquest puntet de treball de convèncer tant internament com no, a tothom, jugadors, etc., de què s'ha de tenir paciència o no va caler en cap moment i tothom era conscient del procés que s'estava duent a terme?
Sí, amb molta normalitat. Jo parlo potser des de la meva experiència, portàvem els anteriors dos anys a filial, pues, sabíem que l'inici en cap de les dues temporades tampoc havia sigut del tot bo a nivell de resultats. Aleshores, on la gent pues, bueno, pues, ho tracta com algo habitual, que acostuma a ser més difícil aquest inici, però després, si el dia a dia és bo, etcètera, pues, a cap i a la fi després s'acaba reflectint a la competició, com és el cas ara mateix.
Canviar molt la teva feina tant en el dia a dia com en l'enfoc ara que estàs en un filial respecte a quan estaves en un primer equip?
Clar, bueno, jo puc dir que canvia molt si el comparem amb el Prat. Òbviament, pues nosaltres ara tenim la sort d'entrenar al matí, de tenir moltes eines, moltes millors instal·lacions, etcètera. I, òbviament, el dia a dia canvia bastant. També tenim la possibilitat d'entrenar pel matí, per la tarda, i el jugador, en aquest cas, acostuma a ser més professional, tot i que, òbviament, els jugadors estudien, etc. Però, clar, no han de compaginar-lo amb altres treballs. Aquí, en el Prat, ja sabeu tots que el jugador, tot i que era professional, també pel matí o havia d'estudiar o havia de treballar. I aquest és el principal canvi. En aquest sentit.
I a nivell també de gestionar càrregues, etcètera, amb futbolistes que no sé fins a quin punt, això ens ho has de dir tu, estan encara desenvolupant-se, sempre es parla a nivell futbolístic, no? L'important no són els resultats, és l'evolució. Això també es pot parlar a nivell físic o ja jugadors de 18, 19, 20, 21 anys s'ha de buscar el màxim rendiment de cara als partits?
Clar, això sí que és veritat que depenent del jugador, ni en jugadors que es troben un pic de maduració diferent a d'altres, però sí que és veritat que la idea és molt, molt clara. Hem d'intentar, som un filial, hem d'intentar ajudar que el jugador cada dia sigui millor, ja des d'una perspectiva condicional, com tècnica, tàctica, o la que sigui en aquest sentit. I, òbviament, preparar el jugador pues, per tal de que pugui arribar al primer equip. Això no passa sempre, però hem d'intentar per apropar el jugador a aquell nivell, el de primer equip, el de primera divisió, i en això treballem, en la seva millora diària.
Veus jugadors preparats, tant condicionalment com futbolísticament, per fer el salt, tenint en compte també que l'Espanyol els darrers anys ha tingut força futbolistes que hi han pujat, alguns quedant-s'hi, d'altres doncs, potser allò amb la sensació d'haver pogut fer el pas, però bueno, els minuts de primera no són fàcils. Tu veus en aquesta fornada jugadors preparats?
Veig que s'estan preparant, Si estan preparats o no, pues això en el futur ho veurem. Però sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, amb moltes ganes, que entrenen molt, que posen tot el que està de la seva part, és a dir, que allà fora del camp, de les instal·lacions, també es cuiden, tenen respecte i cura dels seus hàbits i s'està preparant. El futur ens dirà si ho estan o no, però sí que és veritat que per sort tenim una educació esportiva per part del jugador que fa el que calgui per poder estar el més a prop possible de poder arribar al primer equip.
Quina és la feina a nivell físic condicional d'un futbolista de l'Espanyol B a Segona Federació? Quants dies entrena? Quanta feina fa més enllà els entrenaments? Tenen deures per fer a casa o fan tot el gimnàs? Explica'ns una mica també com és aquesta rutina d'una setmana.
Clar, nosaltres acostumem a tenir un dia de festa per setmana. Hi ha setmanes que pel cas que sigui, no tenim dies de festa o alguna que pot ser que tinguem dos, però sí que és veritat que nosaltres pues, abans de la sessió entrenem també a gimnàs, després fem la sessió de camp, a l'acabar la sessió de camp pues, també anem a gimnàs i per les tardes en algun moment amb algun jugador concret. tractem d'individualitzar-lo més cap al jugador, cap a l'individu, que hi ha jugadors que necessiten menys i d'altres que no necessiten tant. Però sí, el que passa que moltes vegades és això. La gent no és conscient de tot el que fem amb aquests jugadors per intentar apropar-los i sobretot preparar-los pel futur.
Borja, me imagino que tienes el tiempo bastante ocupado, pero bueno, no sé si tienes un poquito para seguir la evolución de tus ex equipos, como por ejemplo el Prat, el Viladecans, incluso la Gramenet.
Y tanto, siempre, sí, por supuesto. Esto no ha cambiado. Los que nos gusta el fútbol, yo cada fin de semana, sí que es verdad que esta temporada, a excepción de un partido en pretemporada, no he podido ir a ver al primer equipo del Prat. Pero obviamente pues las alertas en Bisoccer están allá y me gusta mucho pues revisarme de arriba a abajo pues durante el fin de semana y el lunes resultados, antiguos compañeros si están jugando más o menos y obviamente eso lo tengo muy presente, tanto el Prat como decías, como Viladecans o como equipos de la misma base del Prat o familiares o amigos que también tengo por ahí alguno jugando en categorías parecidas.
Cuesta un poco ver a la Gramenet ahí en cuarta catalana con lo que había sido la Gramenet allí en Santa Coloma, ¿no?
Pues sí, la verdad que aparte de la Gramenet que yo estuve, creo que solo queda el escudo, por decirlo de algún modo, pero bueno, son cosas que suceden, que a veces pues en estas categorías amateurs, si no se hacen bien las cosas, pues ocurre lo que ha ocurrido desgraciadamente en este caso.
Borja, explica'ns que també no, a l'Espanyol, no, ara no sabria quantificar-te, però hi ha un grapat de persones relativament gran que si no són de la ciutat han tingut vinculació amb el Prat. Feu molta pinya o cadascú també tenir responsabilitats diferents, us creueu i poca cosa més, però també és curiós, no?, la quantitat de gent que ha acabat coincidint en l'estructura del conjunt blanquiblau.
Sí, la veritat, bueno, sé que a nivell de base n'hi ha algun jugador en categoria futbol 7, també n'hi ha una jugadora i després treballadors del dia a dia que hem passat pel Prat. Sí que és veritat, o parlo almenys des de la meva experiència, sempre m'he trobat molt identificat entre un club i un altre, pels valors que representa, pel dia a dia, per l'esforç i l'exigència que es posa a terme durant això al dia a dia. Però sí, són bastants. Al primer equip n'hi ha dos companys, a l'àrea condicional també, al futbol 7 també n'hi ha l'Adrián Prieto, i sí, són bastants allà que hem passat per un club, per un altre, també un entrenador més de futbol 7. Aleshores, sí, ens coneixem una mica tant un club com l'altre.
I tenir també, doncs, això, no?, part del cos tècnic, com deies, més enllà de la figura més visible del Manolo González al primer equip, això també què suposa per vosaltres?
Doncs, primer, tenir els que hem tingut la sort de treballar amb el Manolo, pues òbviament ens omple d'orgull saber que n'hi ha aquesta figura que ha treballat tant per poder arribar allà dalt i que, a més, si li van bé les coses és perquè té molt de nivell, tot i que a vegades, pues, bueno, ja sabeu que entrenadors d'aquestes categories, tot i estar molt preparats, a vegades pues, no els hi arriba l'oportunitat. Per sort, al Manolo li ha arribat i va molt bé. I a més, forma un cos tècnic que tots o gairebé tots han passat per la base del club, que entenen el club, aquesta idiosincràsia del club, i és un luxe poder treballar a prop d'ells. Primer per tot el que et poden ensenyar i després per la cura que tenen de tot allò que passa a partir de filial cap a baix.
Doncs Borja, moltes gràcies per aquesta estona, tota la sort del món en el que queda de temporada, ara que també sembla que la dinàmica és ascendent. I seguim en contacte. Moltes gràcies.
Doncs sí, moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Doncs una abraçada al Borja Esteve, doncs que, com diem, ha estat un dels noms propis després de la victòria. Feia anys que no succeïa.
Sí, sí.
Doncs una victòria a l'Espanyol ve també en aquest derbi de filials.
Venga, continuamos el repaso, nos vamos a tercera federación. La Montañesa ganaba al Tona por 1-0 con Sergi Cadena jugando los 90 minutos. Quien no jugó fue Iván Julián, que estuvo en el banquillo de la Fundació Grama en el empate frente al Cerdanyola 1-1. Nueva victòria del Badalona de Pedro Dólera, 2-0 sobre el Lleida, i empate del Cornellà de Cristian Proca, 1-1 frente al Vilanova. Volvió Héctor Rangel con el Sevilla C, jugó el tramo final del partido frente al Tomares, donde ganaron por 1-3. Y tenemos un nuevo gol de Ryan con el Recreativo de Granada, victoria en el Atlético por Cuna, ante el Athletic por Cuna por 1-2, y es el quinto tanto ya de Ryan en tercera división. En la Liga Elite, el Ciudad Cooperativa con Ramsey jugando los últimos minutos empataba frente al Rubí 2-2, y empate del Castelldefels de Carlito Rodríguez en campo del Mallé 1-1. Entre semana habían ganado al Athletic Sant Just por 1-0, un partido aplazado. En la primera asturiana, el Muros Balompié con Juan David Vega jugando los 90 minutos perdía en campo del Barcia por 2-5. Y nos vamos a despedir ya de la Kings y Queens League, ya que han quedado eliminados todos nuestros representantes. Ya lo había hecho tanto Valentín como Pol Monés con el Barrio, que no pasaron al playoff. Sí que pasaron a la primera ronda el X Buller de Héctor Rodríguez y Alex Ruiz, el portero, que también está en la COPE.
Sí.
Perdieron frente al Porcinos por 4-9 y también perdieron frente a las Porcinas por 7-1 el Barrio con Janet Rodríguez. Por lo tanto, ya quedaron eliminadas de la competición. En la primera catalana, el Sants con Cristian Fabregat jugando de titular empataba frente al Gimnàstic de Manresa 1-1. El Viladecans con los dos pratenses en el equipo vencía al Cubellas por 3-0. Alex Rur jugó los 90 y Guille Dolce en la última media hora del encuentro. Y también el Martorell, que perdía en casa con el Can Joliu por 2-3. Salió de titular David Monfort, pero en el minuto 70 le sustituyó su otro compañero pratense, Aleix Castillo. En la primera catalana femenina, el Viladecans perdía con el Cambrils 0-1, con Laura Cadena saliendo desde el banquillo jugando 55 minutos. En la primera regional de Aragón, malas noticias para el Fraga B, que perdía en casa con el Lanaja por 0-1, con Eric Díaz en la portería. En segunda catalana no jugó Coquita con el Blanes, y que lo hizo Sergio Vacas con la Peñanguera. Victoria en campo de las franquesas por 1-2. Y también jugó de titular Joaquín Fedele con el Marianao. Perdieron frente al Gavà por 1-2. En segunda catalana femenina, reapareció Esther Álamo con el Samboyá, jugó los últimos 10 minutitos en la victoria en campo del Subirats por 1-4, y en la otra pratense jugó titular Cristina Morales. En tercera catalana tuvimos un gol de Najim con el Athletic Viladecans, derrota frente al Espluguem por 4-5 en un partido donde su hermano también Majid fue titular. También fueron titulares los hermanos González, Carlos y Lucas con el Hospitalense. Victoria en campo del Athletic Sant Just por 0-1. La peña barcelonista de San Vicenç perdía frente al Molins por 1-0, con Naufal jugando los 90 minutos y Raúl Gamero la última media hora. Pudimos tener duelo de pratenses en el Cubellas B Hortoneng, pero en las filas locales no jugó ni Ansu Peris ni Lere.
Que va a estar tabú, ¿eh?
Y en las filas del Hortoneng, que dirige José Pedro Caneda, pues sí que jugó su hijo la primera parte. Victoria del Cubellas B por 4-0. Y tuvimos al árbitro pratense Kevin Camps Rulló en el partido del grupo cuarto entre el Seba y el Pradenc, con victoria para los visitantes por 2-5. Enseñó 10 amarillas, 3 locales y 7 visitantes, y una roja para cada equipo, en un partido donde también pitó 2 penaltis.
Mogot.
Así que sí, hubo faena. Vamos con cuarta catalana, protagonista total del encuentro de la Florida, Iván Conchiev, con un hat-trick, victoria sobre el Poblesec por 3-2. Otro equipo, el Poblesec, que de estar en categories importantes, ara està en quarta catalana.
És un dels 10 equips contra qui més vegades ha jugat la de Prat, per fer-nos una idea, encara.
Sí. Descansó Héctor Costa, ya que el Campino tuvo jornada. Y nuevo gol de Kevin Llorente con el Belviche B. Derrota frente al Albirex Niigata por 3-2 en un partido donde su hermano José también jugó de titular.
Aquest és l'equip també d'un filial d'un equip japonès, l'Albirex Niigata.
Sí, però ells dominaron la alineación y creo que hay dos japoneses.
Ya han anat canviant també el projecte. Sí.
Empate del Canclota de Paco Cuadros frente al Vinyets, 2-2. Y nada más porque los demás, los pratenses del hospital en Seve tuvieron descanso y tampoco jugó José Le con el running. Nos vamos en categoría veteranos. El Gabá con José Ávila ganaba en campo de las Fons por 4-5. También victoria de San Pancracio de Carlos Rodrigo 2-5 en campo del San Lluís. Y en el Julio Méndez se disputó el partido entre la Fundació Prat y el Vilà de Cans en los locales. ¿Recuerdas que nos dijo Javi Martos que estaba jugando él con su hermano, Raúl? Estuvieron los dos. Y en el Vilà de Cans, mi sorpresa fue ver a Alberto Fuentes, que además se llevaron la victoria por 1-3 y él hizo doblete. Por lo tanto, buena jornada para Alberto Fuentes. En fútbol base, no jugó Xavi Castellanos con el Sabadell, estuvo en el banquillo. Y la DAM de Alex Túnez empataba frente al Girona, 2-2. En Liga Nacional Juvenil hemos tenido la baja de Oliver Alcaraz, que jugaba en el Ospi y se ha venido al Prat y está jugando. Está jugando con la Fundació Prat de l'Amater y además marcó uno de los 4 goles frente al Casablanca. Fíjate tú qué debut.
Y quin canvi també, ¿no?, de categoria i de
tot. Sí, sí. De juveniles ha passat ja a amateur. En preferente juvenil también pudimos tener duelo de pratenses en el San Gabriel Dam, pero en la fila local, recordamos que está Eric Delgado en el banquillo, ganó 1-0 a una Dam, donde en esta ocasión, y por sorpresa, pues no jugó Paul Moreno, estuvo en el banquillo. Y también fue titular Francisco Castro con la Escola de Valls. Derrota frente al Can Vidalet por 0-2. También hemos tenido la baja de Juan Antonio Pozón, entrenador del Molins, ya que no continúa en el equipo después de 7 jornadas donde ha estado en el equipo y que no le iba mal porque eran 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En la primera división de juveniles, gol de Amaya Ramos con el Cornellà, victoria sobre el Ribes 5-0. También jugó Abril Puig con la Dam B, victoria frente al Ona Sant Adrià B por 5-2. Lo más destacado también en Alevín es el hat-trick de Valentina Isla con la Dam, victoria sobre el Diagonal por 8-1. También recordamos que es una liga que juegan contra chicos. Y en categoría Benjamín, nuevo gol de Derrick Reyes con el Barça, victoria sobre el Cambuseras por 7-0. Y en fútbol sala, Biel Mateos fue titular con el Castelldefels-Faga, derrota frente a las Corsubay por 2-1. Un Biel Mateos que esta semana fue convocado con la selección del Baix Llobregat.
Sí, convocatòries on, per cert, també hi ha hagut membres del Futsal Prat en futbol sala i també de l'Associació Esportiva Prat en futbol. Hi ha hagut convocatòries en seleccions del Baix Llobregat en categories inferiors. Doncs Manolo, ens ha sobrat 60 segons, exactes.
Bueno, no he hecho el repaso completo, sinó lo más destacado de lo final, pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien.
Teníem per una hora, s'ha estat a punt d'avançar-nos la primícia d'Ansu Fati passant del Mónaco a qui era,
al Cubelles.
Però bueno, no, gràcies per tot, una setmana més i la següent més i veurem si millor o no.
El jueves.
Ens veiem dijous, exacte.